La jutgessa que investiga la gestió de la Dana té sobre la taula una prova que pot ser la que confirmi definitivament el desgavell i la negligència de les autoritats aquell vespre. A 6:45 de la tarda ja tenien escrit un esborrany de missatge d'alerta als mòbils. Finalment no el van enviar fins a 8:11, quan ja havia passat el pitjor i, a més, feia unes recomanacions més lleus de les que preveia l'esborrany, com, per exemple, arrecerar-se en pisos alts. En parlarem amb un dels advocats de l'acusació particular. I Pedro Sánchez, des del Brasil, on participa a la cimera del clima, també ha llançat un missatge als negacionistes del canvi climàtic i ho ha lligat amb el govern del PP al País Valencià.
Y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunitat Valenciana. Por eso, lo que está pidiendo el Partido Socialista y yo creo que una amplia mayoría de la ciudadanía en Valencia son elecciones para romper esa mayoría negacionista.
El president espanyol està convençut que esgotarà la legislatura tot i el distanciament de Junts.
Catalunya nit. La cancel·lació de la hipoteca per la venda de l'habitatge habitual, si es va comprar abans del 2013, es podrà deduir a la declaració de l'IRPF. Els que van comprar abans d'aquesta data es poden deduir fins a 9.000 euros. Sobre el debat polític que s'està fent per prohibir la compra d'habitatges si és per especular, juristes consultats per Catalunya Ràdio creuen que aquesta llei toparia mal constitucional.
Hi ha d'haver una modificació constitucional per tal d'incloure'l com un dret fonamental.
No pot ser que s'imposin tants deures al propietari que facin irreconeixible el dret a la propietat.
Donald Trump i Viktor Orbán han exhibit plena sintonia en la primera reunió entre ells en aquest segon mandat de Trump. Orbán és el gran aliat de Trump a la Unió Europea i el president nord-americà ha exigit als països comunitaris respecte cap a Hongria i que aprenguin de la seva política migratòria.
Sabrem què explica Patti Smith en el seu nou llibre autobiogràfic en un reportatge que ha preparat la nostra companya Montse Camps. Avancem que conté revelacions com que amb 70 anys va descobrir que el seu pare no era el seu progenitor biològic. Després de processar aquesta informació, va decidir que n'havia de parlar en el llibre.
El meu objectiu a l'hora d'escriure aquest llibre era donar la vida a persones que estimo. És un llibre d'agraïment i ell em va donar la vida amb la meva mare. Tots dos em van donar la vida. Com ho podia mantenir en secret?
Patti Smith, que, per cert, és una de les grans de la música que ha celebrat el nou treball de Rosalía, que acaba de fer la primera actuació en directe del seu nou disc a València. Ha triat Relíquia. Abans d'aquesta actuació s'ha mostrat encantada amb l'acollida que li ha fet el públic pel nou disc.
Gràcies, un gust. Moltes ganes, molt contenta, molt feliç, molt agradecida. I nada, feliç de poder cantar hoy aquí.
A la segona hora del programa avui farem la crítica del disc amb el nostre company dicat, Albert Puig, i sabrem més coses de la Rosalía amb una de les seves professores de quan estudiava a l'ESMUC.
Són 10:05 i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Nou capítol judicial i també polític al voltant de la gestió de la Dana al País Valencià. En el primer, avui s'ha sabut que el centre d'emergències tenia un esborrany del missatge de mòbil que pretenien enviar massivament a la població una hora i mitja abans de quan finalment es va fer el dia de la tragèdia. I en el segon, Pedro Sánchez ha demanat per primera vegada eleccions a la comunitat, mentre que Partit Popular i Vox ja han començat les reunions per abordar el relleu de Carlos Mazón. Àlex Giralt, Robert, bona nit.
Hola, bona nit.
Anem a pams. Primer de tot, què en sabem d'aquest esborrany del comunicat del missatge d'alerta que s'havia d'enviar als mòbils?
Doncs mira, és una informació que ha traslladat la Subdirecció General d'Emergències a la jutgessa de la Dana. Es tracta del mail que un alt càrrec del departament va fer arribar a la sala del CECOPI amb la proposta de text per a l'alerta massiva. El correu en qüestió es va enviar a les 6:37 de la tarda i estava escrit en català, castellà i anglès. Passa que l'avís definitiu no es va emetre fins passats 11 minuts de les 8 del vespre, quan les inundacions ja havien fet estralls, i aquí l'interrogant, evidentment, és per què es va trigar tant. La jutgessa de Catarroja, per cert, ha posat data a les declaracions com a testimonis del propietari del restaurant El Ventorro i del número 2 d'Amazon al PP valencià, Juanfran Pérez Llorca. Estan citats el 21 de novembre.
Precisament Pérez Llorca és un dels noms que més sona com a possible substitut d'Amazon a la presidència valenciana. Hi ha hagut avenços en les últimes hores en les negociacions entre PP i Vox?
Pocs. Tot el que sabem és que les dues formacions han fet una primera trobada. Els de Santiago Abascal n'han sortit urgint al PP a proposar el candidat i constatant la bona voluntat de les dues parts, o això és el que deia un breu comunicat del partit. El número 1 dels populars, Alberto Núñez Feijóo, confia que podran consensuar un nom.
Las conversaciones seguirán hasta que le demos estabilidad a la reconstrucción en Valencia. Ese es nuestro compromiso.
L'extrema dreta exigeix que el nou president valencià sigui implacable amb la immigració i rebutgi les polítiques climàtiques. Per ara, el PP manté l'armatisme absolut.
Avui també hi ha dit la seva Pedro Sánchez. Ha reclamat un avançament electoral al País Valencià, però, Àlex, amb quins arguments?
Diu que amb la dimissió de Mazón no n'hi ha prou i que els valencians han de poder parlar després d'una gestió, ha dit, negligent.
Y lo que no hay que temer es a la voz de los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad valenciana. Por eso, lo que está pidiendo el Partido Socialista y yo creo que una amplia mayoría de la ciudadanía en Valencia son elecciones para romper esa mayoría negacionista.
Des de la cimera del clima al Brasil, el president espanyol ha apuntat que precisament frivolitzar amb l'emergència climàtica ha estat un dels problemes d'Amazon i dels diputats que el van portar a la Generalitat Valenciana.
Gràcies, Àlex.
A tu, bona nit.
Doncs a aquesta hora podem saludar Eduardo García Ontiveros, que és advocat de l'acusació popular per part de Ciutadans. Bona nit, senyor Ontiveros.
Hola, bona nit, què tal? Encantado de estar con vosotros.
Moltes gràcies per atendre'ns. Avui hem sabut aquesta notícia que ara explicàvem, que a les 6:37 de la tarda d'aquell dia de la Dana ja hi havia un esborrany del missatge desalert. No sé fins a quin punt els ha sorprès la notícia i com l'interpreten.
Bueno, en toda la instrucción que está llevando la juez, que la jueza de Catarroja, ya a los abogados de la acusación ya no nos sorprende absolutamente nada. De todo lo que está saliendo. Es un gran puzzle donde faltan piezas y entre la jueza de instrucción y las acusaciones estamos consiguiendo que todas estas cosas vayan encajando poco a poco. Pero como se demuestra y como habéis dicho en la introducción, lo que parece ser es que ya existía a las 18:37 un email que manda el jefe de la unidad de coordinación de análisis y seguimiento de la emergencia al centro de coordinación de emergencias con un borrador de lo que parece ser y lo que querían que fuera el S-Alert. Pero yo quiero hacer un llamamiento a la gente que nos está escuchando para que sepan el borrador que mandaron, que era un borrador totalmente inútil porque no se decía que la gente subiera, por ejemplo, a pisos altos. Simplemente se dice que eviten los desplazamientos alrededor de la provincia de Valencia y que estén atentos a futuros avisos a través del canal del Twitter de la Generalitat Valenciana y de la televisión de la Comunidad Valenciana, que es Apunt. Es un mensaje que, aparte, como sabemos todos, luego se envió muy tarde, a las 8:11, pero como veis, es un borrador que también tiene una carencia absoluta para que pueda servir para a la gente que reciba ese mensaje. Clar. És que era totalment inútil este mensaje también.
Per tant, era un missatge insuficient i malgrat que el tenien una hora i mitja abans, també a les 6:37 potser ja era tard, eh?
Muy tarde ya, muy tarde. Yo quiero recordar, por ejemplo, unos matices, porque en los detalles está realmente lo importante de lo que sucedió aquel trágico 29 de octubre. Dentro de la causa hay ya un vídeo donde se ve al señor Mazón reunido con sus consellers y agentes sociales ya a las 12 del mediodía en las Cortes Valencianas, donde ya una persona alerta y se menciona en la gravedad de lo que está ocurriendo en el Barranco del Pollo. También quiero recordar que la señora consellera de Emergencia, la señora Salomé Pradas, también hay un vídeo en la causa, y hemos visto todos en medios de comunicación nacionales, donde ella escribe a las 12:45, más o menos, ya estando en el CECOPI, escribe en una hoja, con falta de ortografía, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La gente llega hasta donde llega, el concepto del Barranco del Pollo, que había que vigilarlo. Ya a esa hora ya tenían conocimiento de que lo que ocurría en el Barranco del Pollo era muy grave. Si a eso le sumamos, además, que desde las 7:20 de la mañana del día 29 había una alerta roja emitida por AEMET, y a las 12:30 horas de ese mismo día había una alerta hidrológica del Barranco del Pollo, se pueden hacer ustedes una idea de la incompetencia y de lo tarde que se envió el mensaje a las 8:11 de aquel día de infausto recuerdo. Es realmente increíble, pero bueno, como he dicho, a las acusaciones ya no nos asombra nada.
Aquesta dada que sabíem avui, aquest missatge de les 6:37, per tant, abans d'aquestes 8:11 que ara vostè anomenava, seria la gota que fa vessar el vas, o creu que hi ha hagut coses més greus que s'han anat sabent durant aquest judici de moment?
Yo creo que esta gota va a ser otra gota más dentro del inmenso mar que es la incompetencia del gobierno del PP en la Generalitat Valenciana con la tragedia de la Dana. Yo creo que vamos a encontrarnos más cosas, sinceramente lo creo, y creo que cada mes que va pasando y cada declaración que se va haciendo en la instrucción de los testigos que van pasando por allí van poniendo encima de la mesa de la instrucción un punto más de incompetencia a toda la gestión de aquel día. Y yo estoy convencido de que nos vamos a encontrar más cosas todavía.
Com veu vostè el paper de la jutgessa, que també estarà al punt de mira de tothom, perquè per alguns està treballant molt bé i està sent molt valenta, per d'altres la veuen com amb determinades posicions polítiques. Com ho està veient vostè?
Bueno, la juez está, para empezar, está liberada está centrada en este asunto. La han liberado y trabaja a velocidad de crucero. Es una juez rigurosa, es una juez que tiene prácticamente todo el procedimiento en la cabeza. Me gustaría que ustedes vieran cómo lleva las declaraciones, cómo hace los interrogatorios, cómo trata con la delicadeza con la que trata a las familias que siguen pasando a declarar por el juzgado. Es realmente da gusto verla trabajar, y a mí me resulta bochornoso el intento que se está haciendo por parte interesada del procedimiento, evidentemente, en desacreditar a esta juez con cosas realmente desde características totalmente machistas, utilizando su imagen, la imagen de su hija. Realmente es asombroso que en un estado de derecho como el que vivimos se pueda permitir que a una jueza que está haciendo una labor titánica, titánica, y que la está haciendo con una profesionalidad que me gustaría que ustedes la vieran, se permita que pueda tener este tipo de ataques. Pero bueno, tampoco nos sorprende, también se lo digo a ustedes, tampoco nos sorprende, porque yo creo que en este país estamos acostumbrados ya hace mucho tiempo a que la derecha y la extrema derecha se dedique constantemente, día tras día, mes tras mes, a intentar dinamitar cualquier cosa que vaya en contra de ellos.
Doncs avui, que és divendres, estem explicant aquesta novetat en una setmana que va començar amb la dimissió de Mazón. Creu que el PP haurà de buscar un relleu ràpid, hauria de convocar eleccions. Com veu vostè la situació política ara al País Valencià?
Yo creo, sí, yo creo, esto es una opinión personal, yo creo que el Partido Popular va a encontrar y va a intentar negociar con Vox un recambio. No les interesa al Partido Popular llegar a elecciones, a lo mejor les interesa un poco más a Vox, pero el Partido Popular va a hacer todo lo posible por no ir a elecciones. Y ahí va a entrar que van a tener que tragar absolutamente con todo lo que ponga encima de la mesa el partido de ultraderecha de Abascal. Es muy triste, pero bueno, a lo mejor el día 21 de noviembre nos encontramos declarando como testigo al nuevo presidente de la Generalitat Valenciana, al señor Llorca. Pero bueno, esto son cosas realmente que ponen encima de la mesa cuál es la forma de gestionar y la forma de hacer política del Partido Popular en la Generalitat Valenciana.
Doncs la política que té els seus timings, i la justícia també, quan podria haver-hi sentència d'aquest cas?
Bueno, yo creo que hace un mes y medio, dos meses, la juez emitió una notificación a todas las partes donde prorrogaba la instrucción durante seis meses más. Yo creo que después que terminen esos seis meses va a haber otros seis meses. Yo creo que la instrucción va a llegar a un año, yo calculo que quedará un año. Y a partir de ahí, pues la juez tendrá que dictar una resolución para que el procedimiento pase al Tribunal Superior, que es el que tiene que enjuiciar y dictar la sentencia. Ya veremos si Mazón en ese momento sigue aforado, si no sigue aforado, porque si sigue aforado, el procedimiento pasará al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que será el responsable de realizar el juicio y de dictar esa sentencia de la Dana.
Doncs és Eduardo García Ontiveros, un dels advocats de l'acusació popular en aquest cas de la Dana. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Bona nit.
Bona nit, moltes gràcies a vosaltres.
Doncs ara que comentàvem amb aquest advocat que forma part de l'acusació particular de la gestió de la Dana, ja hem dit també que Pedro Sánchez avui ha demanat eleccions a la Comunitat Valenciana. Ho ha fet des de la COP30 que s'està celebrant al Brasil. Allà Pedro Sánchez ha demanat no perdre el temps amb els negacionistes del canvi climàtic i ha demanat actuar amb celeritat per frenar-lo. Ho ha fet, com dèiem, des d'aquesta cimera de líders prèvia a la cimera del clima, que començarà oficialment dilluns. Maria Costa.
El president espanyol ha insistit que l'emergència climàtica no té a veure amb la ideologia, sinó amb la ciència, i que mata cada vegada més. De fet, només Espanya ha provocat 20.000 morts en 5 anys.
No hay evidencia empírica, por abrumadora que esta sea, capaz de hacer cambiar la opinión a quien ha elegido ponerse una venda en los ojos. Hoy quiero dirigirme a quienes sí creen en la ciencia, a quienes en definitiva no se rinden ni reculan por cálculo político o por miedo a ser devorado por negacionistas.
Per tot plegat, ha demanat a la resta de líders polítics que s'afanyin a actuar i ha anunciat una aportació de 45 milions d'euros per finançar programes mundials d'adaptació i mitigació del canvi climàtic.
Catalunya nit.
Pedro Sánchez, que també ha parlat d'afers polítics interns, ha pres nota del trencament anunciat per Junts, diu, però assegura que esgotarà la legislatura també sense pressupostos. Des del Brasil, on, com ara sentíem, participa en aquesta cimera del clima, el president del govern espanyol demana a Puigdemont seguir negociant, malgrat que Junts ja ha deixat clar que bloquejarà totes les lleis que portin al Congrés. Anem ara cap a Madrid, Dani Sainz de Aja.
Tant si Junts el deixa sense majoria parlamentària com si li tomben els pressupostos del 2026, Pedro Sánchez reitera que seguirá fins a final del mandat.
Con nuevos presupuestos o sin nuevos presupuestos, España seguirá avanzando y el gobierno continuará con su hoja de ruta hasta que termine esta legislatura en el año 2027.
El president espanyol ha dit que es pren seriosament tots els seus socis, però també els demana que deixen la porta oberta al diàleg.
Merece la pena el esfuerzo. El gobierno de España va a ser el primero en arrimar el hombro, en tomarse en serio el cumplimiento de sus compromisos, y lo que yo espero es que todos los grupos parlamentarios pongan de su parte.
A la Moncloa pensen que Junts no podrà mantenir el no en lleis que beneficien Catalunya, com la condonació del deute, i confien a salvar la relació a mesura que vagin complint acords pendents. Míriam Nogueras, des de Televisió Espanyola, respon que el cop de porta és definitiu.
Junts per Catalunya ha cumplido su parte del acuerdo. El Partido Socialista no ha cumplido su parte del acuerdo. Quien nos ha llevado aquí a esta ruptura irreversible ha sido el Partido Socialista.
Sánchez manté el rumb, tot i els sotracs polítics i judicials. Avui ha sabut que el seu germà anirà a judici al febrer per, suposadament, haver guanyat, ha dit, una plaça al Conservatori de Badajoz.
Lo he dicho en muchas ocasiones, creo que el tiempo pondrá las cosas en su sitio y, evidentemente, yo defenderé siempre la inocencia, en este caso de mi hermano, como defiendo también la inocencia de mi mujer.
Un cas que llastra la campanya del PSOE a les eleccions extremenyes del 21 de desembre perquè l'altre imputat és el candidat socialista Miguel Ángel Gallardo.
Donald Trump i Viktor Orbán han exhibit plena sintonia a la primera reunió dels mandataris dels Estats Units i Hongria en aquest segon mandat de Donald Trump. Fins al punt que el president nord-americà l'ha defensat davant els altres països europeus. Trump els ha exigit respecte cap a Hongria, que n'aprenguin de la seva política migratòria, i s'ha mostrat disposat a fer excepcions amb Orbán a l'hora d'exercir pressions contra Putin. Washington, Oriol Serra, bona nit.
Hola, bona nit.
De quines excepcions estem parlant?
Doncs, bàsicament, i segons Trump, es tractaria de fer la vista grossa pel que fa als negocis entre Hongria i Rússia. Budapest continua proveint-se de gas i de petroli provenent de Rússia, malgrat les sancions imposades contra Moscou. I tot això mentre el primer ministre hongarès, Viktor Orbán, lamenta la guerra persistent a Ucraïna. La seva excusa és que Hongria no disposa de sortir del mar per a rebre gas que no sigui rus, tot i que també li arriben canonades de la ruta turca. I a tot això, Trump defensa Hongria amb un contraatac que consisteix en recordar que molts altres països europeus també fan el doble joc, és a dir, envien armament a Ucraïna mentre compren l'energia procedent de Rússia.
Si mires el que passa a Europa, molts d'aquells països no tenen aquests problemes i tot i així continuen comprant molt gas i petroli de Rússia. I com saben, estic molt amoïnat per això, perquè els estem ajudant i continuen comprant gas i petroli a Rússia.
Per cert, Viktor Orbán ha sentenciat que els Estats Units de Trump són l'únic país amb un pla de pau per a Ucraïna. A continuació, Trump s'ha penjat la medalla d'haver acabat amb 8 guerres i ha assegurat que amb ell al poder la guerra d'Ucraïna no hauria començat mai.
Trump, ara ho dèiem, s'ha reunit amb Orbán en plena crisi pel tancament del seu govern, l'anomenat shutdown, que està afectant de forma especial els aeroports. Avui centenars de vols cancel·lats. Oriol, com s'està vivint?
Sí, la crisi del shutdown està afectant greument el trànsit aeri als Estats Units. S'han hagut de cancel·lar més de 1.000 vols per la manca de personal de seguretat. De fet, s'ha reduït el volum d'enlairaments i aterratges domèstics en un 4%. Els principals hubs internacionals del país s'han vist afectats, des d'Atlanta fins a Nova York, passant per Chicago. Trump ha tornat a acusar els demòcrates de no voler desbloquejar la situació i de practicar el filibusterisme.
Gràcies, Oriol. Des de Washington, bona nit.
Adéu, bona nit.
Sis minuts i arribarem a 11:15. Parlem ara de la situació a Mali, que es degrada a marxes forçades davant de la creixent inseguretat i el bloqueig dels jihadistes a l'entrada de carburant. França ha recomanat avui als més de 4.000 soldats francesos que viuen al país africà que l'abandonin el més aviat possible, i el Regne Unit o els Estats Units ja van ordenar fa dies l'evacuació del personal no essencial. Ignasi Abad.
La multinacional MSC de Coop Porta en Contenidors ha anunciat aquesta tarda que suspèn fins a nova ordre els lliuraments terrestres de mercaderies a Mali per qüestions de seguretat i per l'escassedat de gasolina al país. Des de fa setmanes, els jihadistes del grup de suport a l'Islam i els musulmans, la branca d'Al-Qaeda al Sahel, ha avançat fins a 50 quilòmetres de la capital maliana, Bamako, i cremen qualsevol camió cisterna que s'hi acosti. Això està paralitzant l'economia de Mali i posa en evidència la falta de control del país per part de la junta militar que el governa des del 2021. Els militars han pujat al poder justament amb la promesa d'acabar amb una dècada de caos per la presidència repressió creixent d'aquests grups jihadistes salafistes, però la situació actual empeny a la Junta a intentar dialogar amb el jihadisme per salvar l'economia en aquest moment.
A veure com acabarà. Gràcies, Ignasi. Fem una pausa ara per la publicitat. 2 minuts i tornem a estar aquí.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Hola. Ara surto, recullo la Marina Música i passo pel súper i per la tintoreria. Has pogut anar al banc?
Avui, milers de persones no tindran temps per res. I a CaixaBank volem estar al seu costat i al teu amb 25.000 gestors, l'app i el telèfon de 24 hores. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
Descobreix el nou tast d'Orquestra de l'Auditori.
Per 25 euros podràs sentir el Llac dels Cignes de Tchaikovsky, la Gran de Schubert o el Concert per a Violí de Brahms amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. I una introducció a càrrec dels homes clàssics de Catalunya Música.
Entrades a auditori.cat.
Arriba la jornada Planeta Agro, la veu del món rural, el dilluns 10 de novembre a les 10 al Celler Abadal.
Experts del sector càrnic i ambiental debatran sobre sostenibilitat, innovació i el futur del món rural.
Inscripcions gratuïtes a regió7.cat.
Un esdeveniment organitzat per Regió 7, El Periódico i Premsa Ibèrica, impulsat per CaixaBank i amb la col·laboració d'Abadal.
Barcelona diu prou.
Prou a la humiliació a les xarxes socials.
Prou al control dels dispositius mòbils de les dones.
Prou a la difusió no consentida d'imatges íntimes.
A Barcelona, una de cada 5 dones pateix algun tipus de violència masclista digital. Aquest novembre participa en els actes del teu barri i digues prou.
25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones. Ajuntament de Barcelona.
300 grams de paraules.
Mig litre d'actitud.
Una cullerada de silenci.
2 reflexos de llum.
5 quilos de cadira.
I si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda. Cada dissabte a 1 del migdia. Amb David Guzmán.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
Ha estat fantàstic.
Xavier Mercè.
Que heu fet uns 10 anys magnífics.
Enhorabona per tots aquests anys d'informar, d'instruir.
Isona Passola.
A tota una generació com la meva.
Moltes felicitats.
Santiago Niño Becerra.
A tot l'equip del programa.
Entrevistes des de Silicon Valley, nous col·laboradors i tot sobre la intel·ligència artificial.
Revolució 4.0. 10 temporades parlant d'emprenedoria i tecnologia.
Dissabte tot a l'API web.
I aquest diumenge a partir de les 10 de la nit a través del canal exclusiu digital de l'àpia web de Catalunya Ràdio.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Som a tocar ja de 2:15 de la nit. Atenció a això, perquè la cancel·lació de la hipoteca per la venda de l'habitatge habitual, si es va comprar abans de l'any 2013, es podrà reduir a la declaració de l'IRPF. Rafael de Ribot, expliquem-ho.
La deducció per inversió en la pròpia residència ja ha desaparegut, però encara se'n beneficien els que la van comprar abans d'aquesta data, amb un màxim de 9.000 euros anuals. El Tribunal Econòmic Administratiu sentencia que és una inversió deduïble la cancel·lació del préstec que es faci amb els diners procedents de la venda. D'aquesta manera, corregeix el criteri que aplicava fins ara Hisenda, que considerava que si es venia l'immoble, aquesta deixava de ser la residència principal i, per tant, no es podia aplicar la deducció. Després d'aquesta sentència, els experts consideren que es poden revisar les declaracions dels exercicis no prescrits entre el 2021 i el 2024, sol·licitant una rectificació de la declaració i la devolució que correspongui a l'agència tributària. L'any 2023, que és l'últim de què es tenen dades, es van beneficiar de la deducció per inversió en l'habitatge 2.700.000 persones a tot l'Estat, que es van estalviar 1.950 milions d'euros en total.
Doncs la crisi habitacional ha portat els governs espanyol i català a impulsar lleis per prohibir la compra d'habitatge per especular. Els juristes creuen que en el marc jurídic actual aquestes normes tindrien poc recorregut. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
Fins i tot podrien ser, diuen, anticonstitucionals.
Sí, això és el que opinen alguns experts consultats per Catalunya Ràdio. La norma naixeria amb la millor de les intencions, que l'habitatge que es compri sigui per viure-hi i no per especular i treure'n un alt benefici.
Però això d'entrada ja topa amb el dret a la propietat, que és un dret fonamental, i també hi ha el dret de l'habitatge digne, que és un simple principi. Només l'any passat el Constitucional va dictar 3 sentències per advertir als governs que aquest dret no es pot desnaturalitzar. Sentim la presidenta de Dret Civil del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Marta Legarreta, i la secretària, Sílvia Jiménez.
Hi ha d'haver una modificació constitucional per tal d'incloure'l com un dret fonamental.
No pot ser que s'imposin tants deures al propietari que facin irreconeixible el dret a la propietat. I és el que, doncs, en les últimes sentències el Tribunal Constitucional ha dit que no és possible.
Imagineu l'escenari que aquesta llei passés al filtre del Constitucional, doncs algú la podria portar a Europa, on el Tribunal de Justícia de la Unió Europea podria tirar-la enrere, com ja ha fet amb altres lleis que són similars de països membres.
La Policia Nacional detecta de mitjana cada dia 6 parelles de fet falses entre estrangers sense papers i persones amb nacionalitat espanyola. Són dades que ha pogut saber a Catalunya Ràdio i que s'han triplicat en l'últim any. Els estrangers arriben a pagar fins a 15.000 euros per aquestes unions, però no totes es fan per diners.
La decisió la vaig prendre molt meditada, amb l'ajuda dels meus amics, que van voler-lo conèixer abans de casar-nos i que van voler-se assegurar de que no, bueno, que no hi havia maldat.
Bé, aquest és el testimoni d'una dona que no ha volgut donar el seu nom i que es va casar amb un home cubà per facilitar-li tenir papers. Miquel Jarque, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Aquest és un cas excepcional.
Home, jo espero que no, i que n'hi hagi moltes més d'aquestes que es fan de forma desinteressada, però la veritat és que, com en tots els aspectes de la vida, aquí també hi ha negoci. El preu pot variar en funció dels intermediaris.
L'espanyol pot rebre entre 2.000 i 3.000. La persona que vol obtenir el dret està pagant a dia d'avui entre 10 i 15.000 euros, tranquil·lament. Si hi ha algun intermediari, té la seva part, la persona que dona el dret arriba igual a cobrar 2.000, 3.000 euros en parts, en una primera part per fer la parella i en una segona part una vegada que la persona té la targeta a la seva mà.
De fet, és fàcil trobar a Catalunya despatxos advocats especialitzats en estrangeria que fins i tot publiciten que, com que cada notari pot demanar diversos requisits, ells treballen només amb els notaris que s'assenyeixen estrictament al Codi Civil Català i no demanen un mínim de temps de convivència. La constitució falsa d'una parella, de fet, pot comportar sancions administratives que van dels 500 als 10.000 euros per tots dos membres. Per tant, no acaba sortint de franc.
Clar. I com són les investigacions que fa la policia per descobrir si una parella és falsa?
Poden fer diverses coses, però primer hem de tenir en compte que, segons el Col·legi General del Notariat a Catalunya, l'any passat se'n van fer 28.000 de parelles, de fet. I la segona comunitat en el rànquing és el País Valencià, amb 2.000. La majoria d'aquestes unions a Catalunya, 20.000, van ser entre un extracomunitari i un espanyol. La policia adverteix que la legislació catalana facilita el frau perquè no cal acreditar una convivència mínima en les unions que es fan davant de notari.
La suposada parella va a un notari, paga per la seva escritura, aquesta escritura automàticament s'envia al registre de parelles estables de Catalunya i amb aquesta inscripció al registre el ciutadà en situació irregular doncs té la possibilitat de demanar davant la delegació del govern, l'oficina d'estrangeria, la seva autorització.
I per descobrir si hi ha frau, doncs es fan entrevistes personals voluntàries, per separat, es consulta el padró per certificar que efectivament viuen al mateix immoble, i aquí es troben de tot persones que s'han fet parella fins a 6 vegades en els últims anys, parelles que no s'entenen perquè no parlen el mateix idioma i necessiten un intèrpret, i darrere de tot això el que hi ha és pactes personals a canvis de diners, però també màfies, fins i tot amb DNIs robats. La Policia Nacional cada vegada en detecta més i en desarticula també més.
Passen gairebé 5 minuts de 2:15. Atenció ara al titular que ens han deixat des de l'Arcabisbat de Barcelona i el de Tarragona. els joves tornen a l'església. Les dues diòcesis confirmen que des de la pandèmia els feligresos s'estan rejuvenint i que cada cop hi ha més grups de joves a les seves comunitats, Oriol Pujadó.
Sí, i un fet que desvinculen de modes o de la influència que puguin tenir artistes com, per exemple, Rosalía. N'hem parlat durant tota aquesta setmana, sí, d'aquest gir de la cantant. L'arquebisbat de Barcelona assegura que des de fa 4 anys s'han triplicat els joves que contacten amb parròquies per formar part de les seves comunitats. Segons ha explicat en declaracions a 3Cat Info, el responsable de joventut de l'arquebisbat, Carlos Bosch, es tracta d'un veritable punt d'inflexió i ja hi ha més d'un centenar de grups de joves a les parròquies.
D'un repunt, especialment en les joventuts, d'un canvi de tendència, que és, potser és d'hora per veure on anirà, però sí que hi ha, evidentment, un canvi de tendència, sí. Ho estem notant a les parròquies, ho notem al bisbat, ho notem en les activitats...
Això sí, asseguren que la joventut d'ara té menys prejudicis i mostra més obertament les seves creences, i aquí estaria segurament el canvi. També han detectat un increment de feligresos joves a la diòcesi de Tarragona. L'arcabisbe, Joan Planella, assegura també en declaracions a Catalunya Ràdio que el rejoveniment té a veure amb l'arribada de migrants, principalment sud-americans, subsaharians o asiàtics, que són molt practicants.
Nosaltres se'ns estan revitalitzant moltes parròquies, moltes esglésies, gràcies a les comunitats llatines, a les comunitats subsaharianes o comunitats filipines, no? A Barcelona mateix em deien l'altre dia que hi havia una parròquia que el 90% eren filipins.
L'últim informe de la religiositat de la joventut catalana apuntava que, tot i que hi ha menys creients entre els joves, els que ho són van més a missa i, per tant, són més practicants.
La primera jornada del Gran Recapte ha tingut una bona afluència de donacions, sobretot a la tarda, Montse Mir.
Segons el Banc d'Aliments, s'està en la línia de l'any passat i diversos coordinadors dels punts de recollida destaquen que el canvi de dates els ha afavorit perquè no coincideix amb el Black Friday. La majoria dels que compren aliments repeteixen, com la Judit, la Glòria i l'Andrea.
S'hauria de fer tot l'any. Cada vegada que venim comprem. El que fem en comptes de comprar una gran quantitat és anar comprant petites coses cada cop que venim.
M'agrada agafar Colacao pels nanos. Sempre penso en els nanos petits que no poden prendre's un got de llet amb Colacao.
Sabia que tenia a casa una caixa molt gran que m'havien donat a una fàbrica de galetes sense gluten i jo soc celíaca però no em puc menjar tantes i bueno, he decidit baixar-les.
L'objectiu és arribar als més de 6 milions d'euros en aliments i donatius recaptats l'any passat.
Més de 1.300 joves que l'any passat van abandonar els estudis s'hi han tornat a reenganxar a través del programa Reconnectes del Departament d'Educació, Oriol.
És una de les mesures del Pla d'Acció contra l'Abandonament Prematura que a Catalunya encara és del 13,7%, una dada lluny del topall del 9% que marca Europa. El programa va contactar amb 9.000 joves d'entre 16 i 24 anys que constaven fora del sistema educatiu i d'aquests han tornat a estudiar un 15%. A través d'una cinquantena d'educadors socials s'ha fet un acompanyament als joves.
I avui hem sabut que l'Institut de Recerca Sant Pau fitxa el doctor Manel Esteller després que deixés fa poc l'Institut Josep Carreras. Recordem que aquest centre el va acusar d'irregularitats a l'hora de repartir fons en recerca. Marina Sancho.
Sant Pau assegura que la seva incorporació vol retenir el talent científic a Catalunya i que impulsarà la recerca en àmbits com la genètica, l'oncologia i la medicina personalitzada. També confien que la seva figura contribuirà a atraure finançament competitiu i investigadors d'alt nivell i consolidarà el centre com un referent europeu en recerca biomèdica. Pel que fa a la seva marxa de la Fundació Carreras, encara s'investiga la presumpta mala pràctica en la seva gestió.
Les estacions d'esquí de Ferrocarrils de la Generalitat creen un nou concepte de forfet que funcionarà com un teletac. Es cobrarà després d'esquiar, no per avançat. Ho explica el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz.
El que permet és l'esquí a totes les estacions del grup de forma progressiva amb millora de preus que pot arribar fins i tot a ser gratuït quan ja portis 17 esquiades.
És una de les novetats de la temporada que començarà el 4 de desembre a les estacions de la Molina, la Vall de Núria, Vallter, Espot, Portainer i Boí-Taüll.
L'Ajuntament de Barcelona apujarà l'IBI als grans hotels d'aquí 2 anys, al 2027. Aquesta és una de les condicions que els comuns han posat per aprovar les ordenances de l'any vinent, que també tenen el suport d'Esquerra. Albert Manyà.
L'acord amb Barcelona en Comú també preveu que l'Ajuntament estudiï i plantegi a l'Estat la possibilitat d'implantar un IBI progressiu per als habitatges, de manera que els propietaris paguin en funció dels que tinguin. Janet Sanz.
Treballa perquè hi hagi una modificació legislativa en la que no es pagui el mateix quan et compres una casa per viure que quan te'n compres més. I, per tant, quan hi ha aquest risc d'especulació. No pot ser que paguin el mateix les persones que compren una casa per poder viure.
També s'estudiaran mesures per limitar la proliferació d'establiments comercials, com supermercats 24 hores, salons de bellesa integral o botigues de complements de telèfons mòbils i franquícies. Les ordenances per a l'any que ve preveuen que, en general, taxes i impostos es mantinguin congelats, tret del recàrrec municipal de la taxa turística, que pujarà d'un euro a l'any fins al 2028, si rep l'aval del Parlament.
Gràcies, Albert. Dos minuts i tornem amb tota la informació cultural del dia.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. L'esport ens ensenya a caure i a tornar-nos a aixecar, a creure, fins i tot quan ningú més no ho fa. Viu l'essència dels grans esportistes a la Gala Valors de l'Esport el 19 de novembre a les 19:30 a Esport.es. Esport és temps de valors. Patrocinat per Cupra, CaixaBank, Consorci Barcelona Zona Franca, Movistar i la Comunitat de Madrid.
Torna la gran nit dels Premis Regió 7. Celebrem el talent i l'esforç del nostre territori. Dimarts 11 de novembre a les 7 del vespre al Teatre Cursal de Manresa. Entrades gratuïtes a cursal.cat.
Amb el suport de CaixaBank, Endesa, l'Ajuntament de Manresa, E-Talentum, Volvo Motorcat Premium, Lincoln Co., Grup Bassols i el Consell Comarcal del Bages.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
En els anys següents al cop d'estat militar a l'Uruguai del 1973, milers de persones es van veure obligades a fugir. La capital catalana es convertiria en un dels principals punts d'arribada d'aquells uruguaians que buscaven refugi. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest dissabte a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
El creador de Breaking Bad estrena sèrie nova. Una sèrie que es pregunta si som realment feliços i, sobretot, qüestiona què entenem per felicitat.
Carol, is there anything we could do to cheer you up?
Cheer me up!
A la finestra indiscreta ja l'hem poguda veure i és una sèrie que no s'assembla a res del que has vist abans.
La història d'una dona que resisteix a ser feliç malgrat que el món sencer l'empenya a ser-ho.
There is nothing wrong with me that a fucking...
No hi ha cap dubte que estem davant d'una de les sèries de l'any. I aquest divendres, a la finestra indiscreta, l'analitzarem a fons.
La finestra indiscreta, divendres a mitjanit, a Catalunya Ràdio, amb totes les sèries i pel·lícules que no et pots perdre.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit.
Luna, a la de una. Y cuando quieres sale eso y no crece la lechuga.
Les notícies sota la llum de la lluna.
Luna, que te mereces.
Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Luna, a la de una.
Catalunya Ràdio.
Si no hay mano ninguna.
Dos minuts i tres quarts d'onze. Una sèrie sobre les formes de relació dels adolescents a través dels mitjans digitals clausura avui el festival Serializados. És Sense Filtres, una producció de TV3 que s'estrenarà a finals d'any i que en aquesta primera temporada se centra en tres històries de sexting, és a dir, l'enviament de missatges sexuals eròtics o pornogràfics per les xarxes socials. Valeria Aubareda.
Som com ens mostrem a les xarxes socials. La resposta la trobem als Sense Filtres. Amaya Izquierdo és co-creadora de la sèrie.
S'explora esta dicotomia entre la imagen que proyectamos de lo que decimos o parece que queremos ser, lo que queremos proyectar y lo que verdaderamente somos, ¿no? Que pasa muchísimo en las redes sociales, que compartimos una imagen de nosotros mismos que no necesariamente liga con lo que somos.
Els protagonistes són l'Alicia, una jove amb ambició musical, musical que viu una experiència dolorosa en una sessió de gravació amb un cantant famós. L'Emma, que practica boxa i té una relació estable amb la seva parella. Els dubtes sobre la fidelitat li arriben quan es fixa en una altra companya del gimnàs. L'última història és la de Charlie, un noi trans que camufla la seva identitat. L'interpreta Nico Arisso.
Es veu una mica com és el procés del Charlie d'enamorar-se amb aquesta noia i també la relació que té amb el seu millor amic i com tot arriba a explotar, diguéssim.
Pels serialitzats també hi han passat les produccions de TV3, La Fugida, Veritats Ocultes i Ets i Uts, i diumenge es fa un homenatge a la mítica sèrie Vent del Pla.
La companyia de circ canadenca Eloise porta per primera vegada a Catalunya It Evolution. El seu últim espectacle ja ha estat aclamat per més d'un milió de persones arreu del món. Ho fa al Temporada Alta, al Teatre Municipal de Girona, on es podrà tornar a veure aquest dissabte en doble funció. Enviada especial a Girona, Marta Vives.
Amb més de 30 anys en els escenaris, el circ Eloise, dirigit per Jonot Panxó, és considerat un pioner del circ contemporani, amb més de 7.000 representacions en 650 ciutats d'arreu del món. És especialista en produir espectacles plens de poesia, teatralitat i talent en una proposta de circ que barreja dansa i música i que és accessible a tots els públics. De fet, el Teatre Municipal de Girona s'ha omplert d'espectadors de totes les edats.
Tot el tema de acrobàcies, ja que és molt impressionant i és molt impactant tot.
Ha sigut molt xulo i han fet moltes acrobàcies i moltes coses molt difícils que jo no podria fer.
Feia l'espagat a l'aire, també feia voltaretes i coses molt xules.
M'ha encantat, realment, la mobilitat que tenen és ambiciosa, realment. Algo que no estem acostumats al dia a dia ni els que anem al gimnàs, realment... M'ha encantat.
Són 8 acròbates sobre l'escenari, ballarins i gimnastes tota l'hora, que enmig d'una gran ciutat utilitzen des de cordes fins a vestides, passant per cadires i bicicletes, fent equilibris al mig de la platea, per tal de mostrar aquest espectacle que es diu ID Evolution, on explora l'identitat a través de cossos que parlen, xoquen i responen entre si. Un viatge visual i auditiu, amb molta música urbana, on tot és energia. L'estrena a l'Estat espanyol d'aquest espectacle no podia tenir millor escenari que el Temporada Alta.
La nit ens pertany, efectivament. Això és el Catalunya Nit i els seguidors de Patti Smith estan d'enhorabona perquè la poetessa del punk rock publica les memòries El pa dels àngels, on revisita la seva infància i revela un misteri familiar relacionat amb el pare que la va trasbalsar profundament. No és el seu primer llibre de memòries, però sí, clarament, diuen, el més íntim i abocador, Montse Camps.
Després d'Uns marrecs i L'any del mico, publicats també en català per Club Editor, Patti Smith torna a revisar la seva vida. Ens trasllada ara a quan era una nena alta i prima, malaltissa, plena de curiositat i ja transgressora, que cuidava els germans petits amb una mare patidora i un pare amorós que es trencaven l'esquena per alimentar la família, però que entenien la seva sensibilitat ja primerenca per la música i els llibres. Fins al punt que la seva mare va comprar amb diners de la Guardiola un disc de Madame Butterfly, que li va deixar al llit mentre ella batallava amb una duríssima malaltia, la grip asiàtica, que gairebé la mata. Ella atribueix aquest regal al fet que pogués recuperar-se. Una família humil que des de Chicago on va néixer, es va traslladar de casa fins a 12 vegades, sempre a punt de ser desnonats, a llocs que recorda amb nostàlgia, com un complex d'habitatges subvencionats als afores de Filadèlfia, on un camp descuidat de margarides convivia amb una zona de formigó plena de contenidors d'escombraries. Espais com aquells eren la seva zona infantil, de jocs i somnis, com explica en una entrevista a la CBS.
Sempre he tingut molta imaginació i això em va donar més aliment, més mons on entrar i després compartir-ho amb els meus germans, perquè jo ja llegia abans que ells ho fessin, per tant, era una mena de narrador natural.
En aquest viatge, la llegenda del rock ens parla també de quan, estant de gira, el 1976, del disc Horses, va conèixer Fred Sonic Smith, el seu gran amor, per qui va abandonar la seva carrera en el punt àlgid. Un matrimoni que va durar 14 anys fins la mort de Smith per insuficiència cardíaca. Sempre present el seu amor per la poesia, hi apareixen persones clau com la seva ànima bessona, el fotògraf Robert Mapplethorpe, el seu amic Sam Shepard i el seu mentor Bob Dylan. Fins que la part final ens parla d'un fet que la va sacsejar ja amb 70 anys, saber que el seu estimat pare no era el seu progenitor biològic. Acaba descobrint, després d'una investigació i anàlisis de sang, que el seu pare era un artiller que la seva mare va conèixer quan va tornar de la Segona Guerra Mundial.
Va ser com quan la gent diu "no ho vaig veure venir" i "no ho vaig veure venir". Vaig trigar més a escriure el llibre perquè el vaig guardar durant més de 2 anys. L'havia de processar i també havia de decidir què faria amb aquesta informació. L'amago? Però llavors vaig pensar, el meu objectiu a l'hora d'escriure aquest llibre era donar la vida a persones que estimo. És un llibre d'agraïment i ell em va donar la vida amb la meva mare. Tots dos em van donar la vida. Com ho podia mantenir en secret?
Unes memòries que publica en català Club Editor i en castellà Lumen, que són breus, sensibles, molt, molt nostàlgiques, plenes de dol, però també d'agraïment per una vida plena de música, art, llibres, rebel·lia i amor.
Deu minuts i ja seran les 11 de la nit. La mirada d'aquest divendres la posa Jordi Amat. De fet, posa la mirada sobre una de les notícies destacades de la setmana que avui tanquem.
Aquesta història acaba bé i ben explicada podria reforçar l'estovat nervi cívic d'una ciutat i d'un país que li costa mirar el futur amb il·lusió. M'explico. Les obres de l'edifici Estel, l'antiga seu de la Telefònica a l'Avinguda de Roma de Barcelona, semblava que no s'acabarien mai. No com les de la Sagrada Família, però gairebé. Pels veïns ha estat una estranya convivència amb una mena d'esquelet sense vida durant anys i panys. Els que el veien des del balcó els semblava que visquessin en una ciutat després d'un bombardeig. Quan jo acompanyava els meus nens amb cotxet per anar a l'escola, els deia que el curs següent ja estaria. I la realitat és que fa tant de temps que ara ja van caminant sols al col·legi. Però les obres ja estan, i després de polèmiques i canvis de propietaris, la història ha acabat, i ha acabat bé, i cal dir-ho. Perquè hi han intervingut polítics buscant inversions que connectin la ciutat amb el progrés, i a la vegada una empresa multinacional i puntera ha fet una aposta per consolidar la capital catalana com un espai de referència de la recerca biomèdica a escala global. Si passeu per davant, mireu els pisos del centre de l'edifici. De la planta 5 a la 13 hi ha les oficines d'AstraZeneca, la farmacèutica que vam descobrir quan la vacuna de la Covid ens va salvar. Aquí a l'edifici Estel, llegeixo la crònica de Marc Vilajosana pel Digital Via Empresa, s'hi farà recerca en aquests camps. Oncologia, malalties rares, vacunes o hipnoteràpies. S'usaran tecnologies punteres, les feines estaran ben retribuïdes, es captarà talent i se'n generarà. Externalitats negatives? No dic que no. Més expats. Però la política intervé en realitats i no en mons ideals. I democràticament és sa, potser ara més que mai, explicar que la ciutat té, pot i ha de tenir un futur millor. I aquest n'és un bon exemple.
Set minuts i mig i seran les 11. Ja tenim aquí el Francesc Ripoll. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit.
Amb l'actualitat esportiva que juguem sempre amb sons com aquest.
Crits a Cubells i Missió al Palau Blaugrana. Acabarà el Barça-Madrid, Cubells i Missió.
Doncs això deu haver anat malament pel Barça, eh?
Sí, ha perdut el Barça el primer clàssic de la temporada, 92-101, en un partit en què el Barça no ha anat al davant en cap moment. I ara ho sentíem, el públic del Palau ha explotat. Crits demanant la dimissió de Josep Cubells, el directiu responsable de la secció del bàsquet blaugrana. Atenció a la dada, el Barça fa 19 mesos que no guanya el Madrid.
Ostres, o sigui, això en bàsquet, eh?
Correcte,
en bàsquet, clar, però déu-n'hi-do, 19 mesos, eh? Això són...
Any i mig.
Sí, sí.
Mira, des del 7 d'abril del 24. 19 mesos clavats.
Escolta, anem amb el segon àudio, avui en aquest podi de les notícies del món dels esports.
Les sensacions són bones, eh? Són bones perquè no se m'ha comunicat encara cap incidència. Ara hem de fer un recull i un repàs amb tots els departaments que estaven implicats. Però, vaja, jo crec que ja ho ha vist tothom, de que Avui per avui tenim la primera ocupació, avui per avui doncs, podríem fer un partit amb 27.000 espectadors.
Bé, aclarir que aquestes sensacions bones que deia Joan Laporta no és pel bàsquet, sinó per l'entrenament del masculí, del futbol masculí que ha fet avui amb les portes obertes al Camp Nou.
Sí, això ha passat aquest matí, és la primera prova per aquest nou Camp Nou que ha obert avui les portes per acollir un entrenament del primer equip masculí de futbol davant prop de 23.000 persones. És el primer esdeveniment que s'ha fet a l'estadi després de més de 2 anys d'obres, un entrenament que ha servit de test per avaluar les mesures de seguretat i d'accés al camp abans que pugui tornar a acollir partits de competició oficial. De moment, la porta encara no ha donat una data exacta per tornar.
Perquè hi ha qui parla que podria ser finals d'aquest mes, però això no està garantit.
Exacte. L'Ajuntament ha de fer la seva avaluació, no?, de com ha anat l'entrenament i aleshores, doncs, quan es passi aquesta avaluació, es fixarà la data de retorn d'aquest retorn amb la graderia omplerta parcialment.
Eh? Exacte, exacte. Va, doncs, tanquem el podi esportiu amb les declaracions de l'entrenador del Girona, de Mitchell.
Moment molt delicat. Jo les he dit als jugadors que és de molta necessitat, molta, molta, molta necessitat.
No es pagaran. No es pagaran perquè són quantitats molt, molt elevades.
Michelí.
Manolo González, l'entrenador de l'Espanyol. Hem fet una mica d'amics perquè tant Girona com Espanyol juguen demà dissabte. Primer serà el Girona, que rep a les 2 de la tarda l'Alavés a Montilivi. Recordem que el Girona és cué de la Lliga, a 2 punts de la permanència, no és una situació dramàtica, però el Girona necessita guanyar, i l'Espanyol, que rep a les 9 al Villarreal, a l'RCD Stadium, i aquests diners que sentíem que deia Manolo són els que no pagaran per Ramon Terrats i Carlos Romero, són dos jugadors blanquiblaus que estan cedits pel Villarreal i que tenen la clàusula de la por. Per tant, el Manolo ha confirmat que no pagaran i demà no podran jugar contra el Villarreal.
Per tant, aquí tenim dos equips catalans una mica amb dinàmiques diferents, l'Espanyol que ha fet una molt bona temporada.
L'Espanyol està signant un gran inici a Lliga, el Girona li està costant més.
I el diumenge serà el torn del Barça contra el Celta de Vigo, molt necessitat el Barça de tenir ja un bon resultat.
Sí, perquè ve d'empatar 3 contra el Bruges a la Champions, per tant el Barça que vol tornar a retrobar-se amb la victòria en aquest partit que jugarà a les 9 del vespre a Balaïdos, al camp del Celta, un camp sempre complicat, però torna a la Lliga després d'aquest entrenament a portes obertes que hem explicat, amb Lamin brillant a Bèlgica, tot i aconseguir la victòria. Per tant, haurà de ser un bon dia pels de Hansi Flick per tornar a sumar la victòria.
Perfecte. Doncs molt bé, Francesc Ripoll, gràcies.
Que vagi bé.
Bon cap de setmana.
Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
Primeres pistes.
La pluja i els núvols de cotó, vols dir.
Per què podria anar la cosa? Gemma, bona nit.
Bona nit.
Què?
Doncs mira, una miqueta va per això, però pel títol també, perquè és una cançó de Sang Traït que es diu Cara i Creu, i això és el que tindrem aquest cap de setmana. Tindrem un dissabte de núvols, d'aquest front que ja arriba aquesta propera matinada, que creuarà la majoria de comarques, i tindrem un dissabte amb un cel tapat, amb precipitacions, amb pluja, amb neu al Pirineu, amb vent, aquest vent que bufarà cap a les Terres de l'Ebre. Sobretot les precipitacions seran durant el matí, que podran afectar qualsevol indret, i després de la tarda ja quedarien una mica més restringides cap al Pirineu. I diumenge, en canvi, doncs tindrem un dia de sol, amb alguna boira matinal, però amb molta estabilitat. Per tant, un dia de cara i un dia de creu. Cadascú pot girar-ho segons el que li agradi més.
Molt bé. Està bé, eh?
Sí.
Una mica de cada, no?
Ho jugarem tot.
A mi també, ja comença a venir de gust un dissabte a la tarda d'aquests de, no? De
una
manta,
mica de relax i manta.
Va. Sí, va, home, comprem-ho.
Sí, comprem. Perquè a més les temperatures també faran això, eh? Dissabte baixen i diumenge pugen.
Ja està.
Doncs ho jugarem. Gràcies, bon
adéu.
Cap de setmana.
Igualment, bona nit.